I molt bon dia.
Bon dia i bon divendres. Canvi de temps a la vista per aquest cap de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Divendres 25 d'octubre del 2024, sí, canvi de temps. Ara mateix temperatures que ronden els 17 graus, més o menys el que hem tingut els últims dies, però avui al Baix Empordà comencem amb sol, però els núvols es faran més espessos a mesura que avanci el dia i a partir de la nit pluja, un episodi de pluja intensa durant el cap de setmana amb possibilitat de temperatures fortes el dissabte. De seguida ens ho ampliarà l'Isaac Vilà. Avui al Supermatí explicarem que Platja d'Aro ha aprovat una pujada de la taxa d'escombraries que afectarà tant particulars com a negocis. També parlarem del doble reconeixement que ha rebut l'Hospital de Palamós als premis Top 20 per la seva gestió hospitalària. I aquest cap de setmana, d'aquí a una hora, arrenca el Re Palafrugell, aquí a Palafrugell, un esdeveniment amb activitats per totes les edats que gira entorn al benestar i la sostenibilitat. A Palamós, aquest diumenge es commemora el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb una projecció d'imatges històriques que recordaran com era la vida al municipi fa dècades. I aquestes són les notícies destacades d'avui. En parlarem, tenim algunes quantes més, però també farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena per conèixer què és el que espera als equips de futbol, bàsquet i hoquei del Baix Empordà aquest cap de setmana. Avui al Supermatí entrevistarem la Natxa del Piano, que és directora del Brava Performing Arts, per parlar sobre el recent premi que han rebut i que us explicàvem ahir. I també entrevistarem la presidenta de la Federació Catalana de Corfball, Kira Mirén, perquè arrenca el Campionat d'Europa de Corfball, que es disputarà a Calonge i Sant Antoni. Això i la prèvia esportiva del cap de setmana completaran els continguts d'aquest Supermatí que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal. De seguida ho expliquem tot, però abans coneguem i saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I jo mateix, en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Platja d'Aro aprova les ordenances fiscals amb un increment en la taxa d'escombraries.
Tot i que la gran majoria d'ordenances no es modifiquen, la pujada més gran la fa la taxa d'escombraries. La pujada ha estat d'un 17% per als particulars i un 19% per als negocis i comerços del municipi. El govern municipal explica que l'increment es deu principalment al tancament de solius i també a l'haver de transportar aquestes deixalles a abocadors que es troben més enllà de les comarques gironines, concretament Alguaire i Vacarisses.
Han reconegut l'Hospital de Palamós amb dos premis en la 25a edició dels premis Top 20.
L'organitzador de l'esdeveniment ha estat la consultora IQVIA, que valora la gestió dels hospitals públics i privats de tot Espanya. Els guardons que han atorgat a l'Hospital de Palamós han estat per les categories de gestió hospitalària global i costos hospitalaris per a hospitals públics mitjans.
Doncs felicitats a la gent de l'Hospital de Palamós i de seguida explicarem també en què consisteixen aquests premis. Aquest cap de setmana arriba la tercera edició del Re Palafrugell. S'ha donat el tret de sortida a un cap de setmana amb una vintena de propostes entorn al benestar, la família i la cultura del municipi i d'aquí a una hora arrenca la jornada professional al voltant de polígons d'activitat econòmica, les seves necessitats, serà a l'Auditori del Cap Roig. I Palamós commemora el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual recordant festivitats locals, paisatges i racons del municipi. L'acte, organitzat pel Servei de l'Arxiu Municipal de Palamós, tindrà lloc al Teatre La Gorga aquest diumenge a partir de les 6 i l'accés serà gratuït, tot i que caldrà reservar entrades a través del portal lagorga.cat. I Palafrugell ha assistit a un intercanvi cultural a la ciutat agermanada de Miralpeix. Aquest cap de setmana, 55 palafrugellencs han assistit a un concert multitudinari, activitats esportives de pàdel i tennis i un dinar oficial. Recordem que Palafrugell i Miralpeix estan agermanats des de fa anys. Diverses notícies esportives, per exemple, que Ferran Mascaró, atleta del Club Atlètic Palafrugell, ha aconseguit dues medalles al Campionat Mundial de Marató Màster a Bucarest. Ha guanyat l'or per equips a la selecció espanyola i el sotscampionat individual en la categoria de majors de 50 anys. I pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, comencem parlant del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Dels tres partits jugats, els bisbalencs han debutat a la segona federació amb força, aconseguint dues victòries fora de casa. Ara volen assolir el primer triomf a casa, on aquesta setmana juguen contra el Club Bàsquet Salou i on fa dues setmanes van perdre el seu únic partit davant del Mallorca.
En futbol, a la Lliga Elite, el Palamós visita el camp del líder.
El triomf de la setmana passada a casa contra el Sant Just per 2-0 ha donat moral als blauigrocs, que ja tenen 7 punts. Aquesta setmana visiten el camp del Vic, que amb 13 punts és el líder destacat de la categoria.
I a la primera catalana el Torroella es desplaça al camp del Castellà.
Els torroellencs, que la setmana passada van empatar a una casa contra el Torelló, visiten el camp de l'equip vallesà amb la intenció de sumar i millorar la seva setena posició actual.
Pel que fa a segona catalana, aquesta setmana el Palafrugell visita el camp del Fornells, mentre que el Begú rebrà a casa el Porqueres i el Calonge el Vilabrareix.
El Palafrugell, que per fi va aconseguir sumar gràcies a l'empat contra el Bosc de Tosca, vol continuar amb la millora. Per la seva banda, el Begú, que és sisè, rebrà un Porqueres que té un punt menys. El Calonge, que és tercer per la cua, vol esmenar la seva situació classificatòria amb la visita del Vilablareix.
I en hoquei patins, el Palafrugell visita el Taradell en la segona jornada de l'hoquei Lliga Plata.
Els blanquinegres van debutar la setmana passada amb una convincent victòria per 4-2 davant del Lloret i volen donar continuïtat a aquest bon inici de Lliga.
I també repassarem la prèvia dels equips de Girona, el Girona de futbol que viatja a les Illes Canàries, el Bàsquet Girona que necessita una millora urgent i l'Uni Girona que comparteix liderat amb Perfumeries Avenida i València i que ara rebrà aquest cap de setmana l'Arasaki.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perque estan passant coses, per exemple, que Íñigo Errejón admet comportaments masclistes després de denúncies a les xarxes socials i dimiteix com a portaveu de Sumar al Congrés. El partit considera la situació intolerable i lamenta que no complia amb l'estàndard d'exemplaritat feminista. Sindicats i patronals arriben a un acord per desconvocar la vaga de transportistes prevista per dilluns. Els conductors reclamen el reconeixement com a professió de risc i una jubilació anticipada als 60 anys. Una dona suïssa de 74 anys ha mort en caure dins d'un autobús turístic en marxa a Girona. La policia investiga les causes de l'accident que ha passat a la Rambla de Xavier Cugat. El Premi Sàharov per la llibertat de consciència que atorga el Parlament Europeu és per Edmundo González i María Codina Machado, líders de l'oposició veneçolana, pel seu compromís amb la democràcia i la transició pacífica del poder. Almenys 17 persones, inclosos diversos nens, han mort en un bombardeig israelià contra una escola de Gaza, on la població pateix la falta de serveis d'emergència per l'escalada de violència. I a Barcelona, empresaris i comerciants defensen que la Copa Amèrica de Vela torni a la ciutat després de la decisió de l'Ajuntament de no reeditar l'esdeveniment. Denuncien aquest canvi d'opinió de l'Ajuntament en 48 hores, possibles motivacions polítiques, i asseguren que la Copa Amèrica de Vela ha estat un èxit, diuen. Coneguem la previsió del temps a aquesta hora del matí, les 8:08, amb l'Isaac Vilà. Bon dia.
Què tal, Dani? Com estem? Doncs, bon divendres.
Bé, sembla que aquest cap de setmana ens mullarem. Això ens dona alegria.
Aquest cap de setmana tindrem el primer plat d'un episodi de pluges que es podria allargar durant uns quants dies. La situació atmosfèrica ve marcada per l'arribada d'un front fred que ens arribarà per l'oest, quedarà estancat sobre el mar i acabarà formant una nova borrasca molt a prop nostre. Però abans, anem a pams. Aquest divendres no esperem pluja fins ben entrada la nit. De fet, començarem el dia amb sol, però ràpidament els núvols s'aniran fent més espessos. Aquesta passada matinada la temperatura no ha baixat gaire i les màximes seran semblants a les d'ahir. La pluja més destacable la trobarem dissabte, un dia passat per aigua, amb ruixats i tempestes localment fortes. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja durant tot dissabte. A més, les temperatures quedaran més curtes i el vent serà fluix. De cara a diumenge, seguirem amb la inestabilitat, potser amb una pausa de pluja al matí, però de cara a la tarda hi tornaria. Sobretot, el cap de setmana el acabarem amb una mar de fons notable de llevant i de xaloc, amb tràngol de més d'un metre d'alçada, sobretot diumenge a la tarda i de cara a dilluns.
Doncs bé, visca la pluja, que plogui i plogui de manera abundant. Va, anem amb el comentari del dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui ens l'envia l'exconsellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
Encara que es digui Romanyà de la Selva, es troba dalt d'un turó de les Gavarres. És una de les quatre claus de l'escut del municipi de Santa Cristina d'Aro i pertany al Baix Empordà. Era conegut pel dolmen mil·lenari, per la bonesa de l'aire que s'hi respira. Fa uns quants anys, però, és punt de pelegrinatge perquè va ser el lloc que l'escriptora Mercè Rodoreda va triar per viure i per escriure, des que va tornar de l'exili i on reposa per sempre. Si l'eclosió literària de Rodoreda es produeix a Ginebra entre el 1954 i el 1972, on escriu les novel·les de Barcelona, on de ciutat a ciutat dibuixa de manera brillant la Barcelona que va haver d'abandonar, a Romanyà, l'escriptora va trobar-se de cop immersa en un bosc, en la natura en estat pur, si és que hi ha estats purs. És així que hi va acabar Mirall trencat, novel·la pont entre Ginebra i Romanyà, entre la vida ciutadana i la vida al bosc. I va escriure Quanta guerra, els viatges de Viatges i flors, i va anar donant forma a La mort i la primavera. Totes elles, les obres més espirituals, més simbòliques, més poc convencionals de l'escriptora. El recer celest de Romanyà de la Selva és omnipresent en la darrera obra rodoradiana. Em podeu ben creure, perquè hi he viscut molts anys, i cada vegada que obria una pàgina de les seves obres hi trobava una descripció d'alguna cosa que m'envoltava, d'alguna cosa de les que trepitjava cada dia, o de les que veia quan aixecava la vista del paper. Rodoreda va deixar escrites frases memorables sobre Romanyà, especificant que era de Romanyà que parlava, un gran regal que li va fer. Però també va deixar escrites frases que a simple vista poden semblar que descriuen una ucronia o un no lloc, i de debò floreixen del terrer que vivia i de les deus que l'alimentaven espiritualment. Carme Manrubia, la que més. Lluny es veien muntanyes i muntanyes, tota una escala de grisos i de blaus. La pau de la terra respirava al meu voltant. De tant mirar, ja no veia res. De tant escoltar, ja no sentia res. Tot, muntanyes, cases, camí, abeurador, es fonia amb mi. No volia pensar en la sang. Em fonia amb tot. Fragment de Quanta guerra.
Moltes gràcies, Maria Àngela Vilallonga, per aquest comentari.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Brava Performing Arts ha rebut el Premi Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura amb una dotació econòmica de 15.000 euros. Un guardó que reconeix la tasca innovadora i cultural de Brava, fàbrica de creació situada a la Bisbal, presentada com la Casa de la Creativitat a la Costa Brava. Per parlar-nos d'aquest guardó i de la feina que fan des de Brava, ens visita la directora de Brava, Brava Performing Arts, que és la Natxa del Piano. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Com va anar aquesta entrega? Esteu contents, no, suposo?
Bé, molt bé. Sí. La veritat és que per nosaltres és molt important ja començar a situar-nos en el territori. Sempre els premis s'agraeixen, van bé per això, no?
Uh-huh. El premi comptava amb una dotació econòmica de 15.000 euros, eh? Vull dir, no està malament. Com vau rebre la notícia d'aquest Premi Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura?
És que en la nit de la cultura, que és el moment, diguéssim, que... Bueno, la Fundació feia 10 anys aquest any i feien una gala en el Teatre Lliure on es presentàvem els 5 finalistes, tots premis que... O sigui, tots institucions o projectes culturals que d'alguna forma competien per aquest premi. I fèiem un pitch davant d'un jurat.
Val.
I, doncs, o sigui, que va ser en directe. Que ho
molt bé. O sigui, va ser allò, havíeu d'explicar el projecte davant d'un jurat allà mateix.
Correcte, amb tot el sector empresarial, l'administració pública, institucions, o sigui que va ser nerviós però molt motivant.
I com ho vau vendre?
Mira, bàsicament jo crec que el fet diferencial de Brava és que nosaltres, per la nostra trajectòria com a gestors culturals, la intenció és ajudar a exportar el talent local. Nosaltres tenim molts clients i convenis amb institucions internacionals i el que fem és portar projectes des de fora, o sigui, de l'estranger, a produir-se aquí, a Girona, a la Costa Brava. I llavors, quan venen aquí, els hi presentem molt de talent local, audiovisuals, tècnics, escenògrafs, etc. Amb la qual cosa, diguéssim, aquí creixen o neixen equips, equips humans de creativitat, que després s'exporten i van fora, bueno, perquè els projectes ja són internacionals, llavors ja ajuden, diguéssim, a internacionalitzar talent local. Per altra banda, també creiem fermament que aquest patrimoni industrial que tenim el podem reactivar amb creativitat, perquè tenim una concentració altíssima d'artistes a la Costa Brava, bueno, a tota Catalunya, però és bastant motivador veure que en tota aquesta zona hi ha molta gent creant. I és això el que nosaltres volem, d'alguna forma, posar una bandera, no? De dir, estem aquí, podem crear des de fora els centres urbans, i estem fent una tasca que, bueno, comença ja a abraçar els fruits. No portem molt de temps oberts, tampoc, No sé si ja sabíeu vosaltres de Brava o...
Home, sí, més que res perquè hem parlat diverses vegades aquí a la ràdio, però si ens vols explicar pels oients que no d'allò, sí, que posa'ns al dia una mica.
Sí, nosaltres el 2020, mira, just abans de la pandèmia, vam començar a rehabilitar aquesta fàbrica que està en el centre de la Bisbal. I quan ja veiem una mica la llum, perquè és una fàbrica molt gran, són 3.000 metres quadrats, va venir una forta pedregada, que potser també recordareu, sí, nosaltres volem oblidar, més que recordar, però doncs, després d'aquest sotrac vam tornar a tirar endavant i vam obrir el abril de l'any passat, del 2023. I des d'aleshores ja hem fet més de 30 residències artístiques, hem estrenat 10 espectacles de nou format, hem fet 2 edicions del BAU, que és el nostre festival, que aviat us enviarem informació de la propera edició.
Ah, molt bé.
I sí, això estarà molt, molt guai, ja veureu. Perquè estrenem una segona fase de la nau, que és de la dedicada a la música, amb un estudi de gravació, amb els germans Bosch, que també són d'aquí, són bisbalencs, sí. Plató per shootings, per gravació, sala d'assajos per músics, una sala per pintors de gran format, o sigui que el projecte va creixent, no? Però bueno, i ja som més de 20 els coworkers, la majoria d'artistes digitals que estan aquí, en l'òrbita de Brava, treballen aquí perquè també tenim coworking, per creatius, artistes, etc.
El jurat de la Fundació Catalunya Cultura ha explicat que han decidit premiar aquesta iniciativa per la força de l'impacte positiu que genera en el territori i la seva comunitat d'artistes i creatius. Ara ens deies, parlant també del coworking, de serveis integrals. Què és el que oferiu vosaltres als artistes que venen a fer o que escolliu perquè facin residències al vostre espai?
Sí, justament per atraure aquest talent tant de fora com d'aquí, Nosaltres el que els oferim és un servei integral que va des de la idea, o sigui, des de lo que seria ajudar-los en assessorament de producció, assessorament tècnic, tenim sales de residència, després tenim taller escenogràfic, amb el qual també els ajudem a fer maquetes o escenografies, etc., fins a la distribució de l'espectacle. Nosaltres també d'alguna forma busquem coproduccions, amagatzematge de la peça artística, perquè moltes vegades la logística també és un problema, no? I llavors quan tens tot concentrat sota un mateix sostre, redueixes costos. O sigui, el problema de les arts en general és que estan sempre infrafinançades i els artistes cada vegada han de gastar més diners en coses que no són necessàriament creatives, no? O sigui que si les pòlisses de riscos laborals o, sabeu, el que seria el lloguer d'un magatzem, o sigui, tots aquests costos els pots tenir d'alguna forma en un sol lloc, però a més en contacte amb tota una xarxa de gent i de... Bueno, i d'altres artistes i institucions que nosaltres aportem. Això és una mica el que nosaltres volem fer, o sigui, donar aquesta possibilitat de servei integral a la creació.
Com ens l'hem d'imaginar, la Brava? És a dir, és una antiga fàbrica, entenc, no? De la Bisbal. Com, sí. La gent que no hi ha estat, com se l'ha d'imaginar?
Bé, bueno, la gent que coneix, o si no coneixen, les fàbriques de ceràmica són bastant particulars. Una, perquè sí, tenen uns patis molt grans, per una banda, que era on se feia abans, diguéssim, els cubs de fang per fer la ceràmica. O sigui, tenim un pati molt gran. I després tenim la nostra emblemàtica ximeneia, que aquí ja al centre de la Bisbal n'hi ha moltes, i d'alguna forma el que volem és reactivar-les. un forn, el forn l'hem transformat en una sala de projecció 360 graus per coses immersives. Mira, la setmana passada vam fer aquí una de les primeres pel·lis VR immersives, completament 360,
ah, sí?
buscant localitzacions aquí a la Costa Brava, etc. i aquí. I, o sigui que són moltes naus i cada una està dedicada a una cosa diferent. Tenim una que està dedicada a coses de pública concurrència, o sigui, està adaptada per fer conferències, events, convencions, espectacles, assajos, etc. Després tenim una que és una més de logística, magatzem, etc., que era l'antiga terrera de la fàbrica. No, tot això està rehabilitat, eh? Després tenim la nau, aquesta que són dos pisos, que és on estava el forn antigament i on s'amagatzemava la ceràmica, que és la que he rehabilitat per fer oficines, sala de reunions, una cuina per al coworking, etc. Després tenim unes sanes petites, que són més per corporalitat. Després una altra que és més per descans i amb una cuina i tal per als artistes residents. I després tenim aquesta gran nau, que era on estava la galetera, on estava la màquina més gran, que és aquesta que inaugurem l'any que ve, diguéssim que inaugurem al març-abril, que és aquesta més dedicada a la música, no? On hi haurà un estudi de gravació i tota la resta d'instal·lacions que us comentava.
Mm-hmm. Això et volia preguntar, perquè si no m'equivoco hi ha una part, que no sé si és aquesta zona més de creació musical que em deies, però hi ha una zona de la fàbrica que encara queda per reformar, uns 3.000 metres quadrats. És això o hi ha encara més espai per créixer?
Mira, ara estem fent la part, aquests 1.000 metres quadrats, ara ja amb això ja completem més o menys els 3.000.
Val.
I sí que queda camp per créixer, perquè primer ens queda com un cobert, que hi ha un projecte que ja us explicaré, però ara encara està molt al forn i que volem transformar en un projecte especial també perquè sigui molt més accessible cada dia al públic. O sigui, el públic general, no? Perquè normalment això és com un centre de creació, no sempre estan les portes obertes perquè la gent pugui venir. Llavors, aquesta és una tasca pendent i aquest seria la fase 3 d'aquest projecte. I, clar, per nosaltres sí que hi ha camp per créixer, perquè mentre hi hagi metres industrials buits, són espais meravellosos en els que es pot fer més creativitat, més art. I crec que aquí hi ha molts pobles industrials que, malauradament, doncs, s'han anat canviant les coses i s'han anat canviant les indústries del lloc. Per tant, hi ha molt camp per créixer.
Fa gràcia perquè ahir parlàvem precisament de la indústria, però allò, el reimpuls dels polígons industrials. Clar, aquí hi ha la doble vertent, no? La part industrial, vull dir que em fa gràcia que dos dies seguits hagin parlat de fàbriques, però ahir parlant d'una mica el reimpuls industrial i, per altra banda, avui, doncs, la reconversió en una cosa que és fantàstica també, la reconversió en projectes culturals com aquest, que a més ha estat reconegut ara aquesta setmana. El que sí que et volia preguntar, em deies, no sempre és obert. Quina és la pròxima activitat que tingueu que pugui ser obert al públic i que això, que la gent us pugui venir a veure?
Mira, jo crec que ja serà el BAU, perquè justament ara, a final d'any, anem a fer un espectacle també amb finançament internacional i talent local. Mm-hmm. Ens anem a Mèxic a fer un espectacle nou sobre Gershwin, el compositor, perquè es fan 100 anys de Rhapsody in Blue. Mm-hmm. I ja tornem a finals de desembre, amb el qual jo crec que la propera activitat gran, o sigui, quan obrim portes les obrim de en sèrio, i serà el BAU.
Això era per l'any passat, almenys va ser per Setmana Santa, si no m'equivoco, no?
Sí, normalment és per Setmana Santa i ara estem, com volem tirar la casa per la finestra, estem mirant una data molt propera, diguéssim, a la Setmana Santa, però us avisarem molt aviat. És perquè farem també una connexió amb una altra entitat cultural molt important d'aquí a la Costa Brava i ja us avisarem,
Bueno, molt bé, sí, ja m'apunto. Teniu suport de les institucions d'aquí, ja sigui Ajuntament de la Bisbal, Consell Comarcal, Diputació, Generalitat?
Mira, nosaltres normalment, o sigui, quan presentem alguna subvenció, ens presentem alguna subvenció així, és per fer coses al territori. Normalment és per alguna creació, com el projecte Fantasticat, que això va ser finançament europeu, però no tenim una línia d'ajut com som una fàbrica privada és més complexa en aquest sentit, però sí que estem buscant molt més recolzament, evidentment, perquè això és un projecte que pot créixer molt més. Nosaltres ara és un projecte 100% privat i, bueno, pedalem i treballem molt fora, com ara us explicava, per finançar aquest projecte, però evidentment doncs necessitarem el recolzament i per això que ens presentem en aquests premis i tal, per ensenyar-vos que estem aquí, que estem fent coses i que val la pena apostar per descentralitzar la cultura, desestacionalitzar-la també, amb la qual diguéssim sempre que, bueno, aquí ens trobareu.
Doncs la Natxa del Piano és la directora de Brava Performing Arts, que aquesta setmana ha rebut el Premi Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura pel reconeixement a la seva tasca innovadora i cultural a la Costa Brava. Natxa del Piano, moltes gràcies i felicitats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero veure-us aquí.
Sí, exacte, ja ens apuntem a l'entorn de Setmana Santa. Aviam quan tenim més detalls. Vinga, que vagi bé. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
8 i 26 minuts, divendres 25 d'octubre del 2024. Platja d'Aro ha aprovat les ordenances fiscals amb un increment de la taxa d'escombraries. Tot i que la gran majoria d'ordenances no es modifiquen, la pujada més gran és, com dèiem, la taxa d'escombraries. La pujada ha estat d'un 17% pels particulars i un 19% pels negocis i comerços del municipi.
El consistori, però, no repercuteix tot el cost en els ciutadans, ja que la pujada hauria de ser del 28%, segons l'anàlisi de l'interventor. Tot i això, el proper 2026 i en aplicació de la llei europea, l'Ajuntament haurà de repercutir tot el cost en els ciutadans. El regidor d'Hisenda, Lluís Pujol, explica que amb el tancament de l'abocador de Solius i el transport de les deixalles als abocadors d'Alguaire a Lleida i Vacarisses a Barcelona, el cost ha augmentat un 400% en els darrers 3 anys.
I a partir d'allà doncs, ens trobem que s'ha de portar algun puesto, perquè la basura, si no està aquí, ha d'anar a un altre cantó. I ens trobem amb una situació, doncs, que és incomprensible per mi, que hem de traslladar tot el que és l'orgànica a gairebé 300 quilòmetres d'aquí, que vol dir que un camió està tot el dia voltant només per portar l'orgànica que es va a l'abocador del Guaira, allà a Lleida.
Pel que fa a l'impost sobre béns immobles, el consistori no va fer grans modificacions. Tal com passa amb la taxa d'escombraries, l'impost es podrà pagar en 4 terminis, però el consistori, d'acord amb la llei catalana, també controlarà més els habitatges que estiguin buits amb un recàrrec de fins al 100%. Lluís Pujol explica que també han treballat per ordenar el padró del cementiri municipal. Les ordenances es van aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, PSC i Junts, i també amb els vots de Bloc Nacionalista de Catalunya i la Vall d'Aro en Comú. Aquests dos darrers grups han donat el seu vot a favor amb una visió crítica a les ordenances. Pel que fa a Esquerra Republicana i el Partit Autònoms van abstenir-se i Som, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Vox hi van votar en contra.
Bé, clar, aquest és un dels reptes que tindran tots els ajuntaments de la casa nostra, l'aprovació de les ordenances fiscals, els canvis i la complicació de tota la qüestió de les escombraries, que haurà de repercutir en més despesa i més taxes pels ciutadans. Això ja us ho podeu anar apuntant. Dimarts que ve hi ha l'aprovació de les taxes de Palafrugell, encara no tenim els detalls, però serà un dels casos en què caldrà pujar alguns impostos i taxes. Cada vegada hi ha més despeses, cada vegada tot és més car i també puja el sou dels funcionaris, etc, etc. Per tant, calen més impostos. Aquí el que és important és que això es tradueixi en millors serveis per la ciutadania i aquest és el repte que tenen ara mateix els ajuntaments. Anem cap a Palamós, a l'Hospital de Palamós. No és que ens passi res, estem tots bé. Millor estan a l'hospital perquè han estat reconeguts amb dos premis a la 25a edició dels Premis Tot 20. Els organitza la consultora ICVIA, que valora la gestió dels hospitals públics i privats de tot Espanya. Els guardons els han atorgat en les categories de gestió hospitalària global i costos hospitalaris per a hospitals públics mitjans.
És el tercer any consecutiu que el centre guanya el Premi de Gestió Hospitalària Global, que avalua diferents indicadors de qualitat, funcionament i eficiència del centre. A més, enguany s'ha inaugurat la categoria categoria de costos hospitalaris i l'hospital ha estat el primer en rebre aquest nou reconeixement per la seva gestió en l'àmbit de control de costos. L'acte de lliurament dels premis va tenir lloc a l'Auditori Pablo VI de Madrid amb més de 350 assistents i va comptar amb la participació de més de 200 hospitals de la xarxa pública i privada d'Espanya. Amb aquests dos nous guardons, l'Hospital de Palamós suma ja 9 premis en la seva trajectòria als Premis Top 20.
I d'aquí a menys de mitja hora arrenca a l'Auditori del Cap Roig el Rep a la Frugell, unes jornades que combinen activitats d'oci centrades en el benestar i la família i també una jornada professional. De fet, avui arrenca aquesta jornada professional al voltant dels fòrums de polígons d'activitat econòmica de les comarques de Girona. I la jornada arrencarà, de fet, a partir de les 9 amb les acreditacions, a 9:45, la benvinguda amb l'alcaldessa de Palafrugell, amb Carles Guirera, el president de la Unió de Polígons Industrials, Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, i Mònica Alcalà Torrent, diputada de la Diputació de Girona. I entre les ponències i les tertúlies, taules que hi haurà, per exemple, el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, diversos empresaris, CEOs, directors generals d'empreses amb implantació al voltant dels polígons industrials, per parlar de la sostenibilitat als polígons, de la innovació i de la relació entre el polígon industrial, l'activitat econòmica i el territori. En aquest cas, amb participació d'estudis d'arquitectura i també empreses que treballen en l'àmbit o empreses que han fet innovació a l'hora d'implantar els seus polígons industrials. I aquí també hi participarà el subdirector general d'actuacions urbanístiques de la Generalitat, del Departament de Territori i Urbanisme, per parlar del projecte que estan impulsant per mirar de donar un sentit al territori, cap al territori dels polígons industrials. La cloenda de l'acte al migdia la farà el secretari general d'Economia i Finances de la Generalitat, el senyor Juli Fernández. Això serà avui, perquè de cara a demà comencen les activitats sobre benestar i família. Demà dissabte, durant tot el matí, el passeig i la platja de Tamariu acolliran l'espai benestar, on s'oferiran tastets de disciplines relacionades amb el ioga impartides per diferents centres de Palafrugell. I també demà a la plaça de Can Màrio de Palafrugell hi haurà la sortida de la Festa del Pedal per recórrer els carrils bici del municipi en família de la mà de Gran Fondo Community. I diumenge les activitats es traslladen a Llafranc. Durant tot el matí es faran tallers, jocs i un espectacle familiar, sempre per fomentar el reciclatge, l'alimentació i els bons hàbits. I també diumenge, durant tot el matí, el Julivia Bus oferirà el servei de transport entre la marquesina de la plaça d'Europa de Palafrugell fins al passeig de Llafranc de manera gratuïta. Tota la informació i programació sobre aquest cap de setmana la podeu consultar al web re.palafrugell.cat. Aquest diumenge, Palamós se suma a la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb una activitat especial que recordarà com era el municipi en les dècades dels 50, 60 i 70 del segle passat. L'acte, organitzat pel Servei Municipal de l'Arxiu de Palamós, tindrà lloc al Teatre La Gorga a partir de les 6. L'accés serà gratuït, tot i que caldrà reservar les entrades a través del portal lagorga.cat. La commemoració consistirà en la projecció d'un muntatge audiovisual format per imatges històriques que han estat recuperades de diversos arxius familiars locals, entre els quals destaquen els fons de les famílies Llopart Roure i Prats París. Aquestes imatges mostren el dia a dia de la vida de Palamós i Sant Joan durant les dècades centrals del segle XX, amb un èmfasi especial en algunes de les festivitats més arrelades, com la festivitat de la Verge del Carme, celebrada amb 10 anys de diferència, i la Festa Major de Palamós. A més, s'hi podran veure altres moments importants, com l'activitat del port, la Platja Gran, àpats de Salguer i també l'ambient dels carrers de Palamós i Sant Joan als anys 60. També es destacaran celebracions religioses com el Corpus o esdeveniments socials com l'homenatge a la vellesa als anys 70. Aquest material ha estat editat per Miquel Estrovell Prats, net de Vicenç Prats Veguer, autor de moltes filmacions familiars. La contribució de Vicenç Prats, que ens ha deixat aquest any, ha estat fonamental per conservar imatges úniques de Palamós, d'un Palamós ja desaparegut, que ara es podran recuperar gràcies a aquest projecte audiovisual. La música tindrà un paper destacat en la projecció, ja que algunes de les filmacions originals no tenen so. Per aquest motiu, el músic gironí Ferran Aran ha compost una banda sonora especial per l'ocasió. Aran, amb més de 25 anys d'experiència en direcció i interpretació musical, ha preparat una peça que acompanyarà les músiques i les imatges amb melodies que accentuaran el caràcter nostàlgic i emotiu del muntatge. És pianista, compositor i expert en musicoteràpia. Aran ha treballat en diverses formacions i orquestres de Catalunya i també a nivell internacional. Palafrugell ha participat en un intercanvi cultural a la ciutat occitana de Miralpeix. Aquest cap de setmana, 55 palafrugellencs han assistit a un concert multitudinari, activitats esportives de pàdel i tennis i un dinar oficial. Els dos municipis fa 40 anys que estan agermanats. La trobada l'ha encapçalat el primer tinent d'alcalde i regidor de Germanaments, Isidre Tenes, i ha permès mostrar els lligams entre les dues localitats agermanades. I l'atleta del Club Atlètic Palafrugell, Ferran Mascaró, s'ha proclamat campió del món per equips i sotscampió individual en el Campionat Mundial de Marató Màster per majors de 50 anys, que es va fer la setmana passada a Bucarest. Aquesta ha estat la primera competició oficial de Mascaró com a atleta federat i ha aconseguit dues medalles en una cursa molt disputada. L'atleta explica que ha estat els últims mesos preparant-se per fer la marató a la pista del Club Atlètic Palafrugell i que està satisfet de com va anar la competició. Ho explicava en una entrevista al Palesport amb Rafael Corbí.
He estat preparant-me els últims mesos a la pista d'atletisme del Club Atlètic Palafrugell i representant la Federació Catalana a través de l'Espanyola, a través de la Real Federació Espanyola, ens hem presentat i la veritat és que va sortir bé la cursa, va ser una cursa disputada i vaig aconseguir el sotscampionat mundial individual, com a individu vaig quedar segon de la meva categoria, i l'equip, la selecció espanyola, la veritat és que tant el primer com el segon com el tercer en el podi eren espanyols i, per tant, l'equip que comptaven els tres millors temps va ser campió del món.
Pel que fa a la seva estratègia de cursa, detallava que va ser més conservador al principi.
En els campionats, com diu el meu entrenador, i en Josep Massa també, l'important no és la marca, l'important és la classificació i aquí l'important era quedar el millor classificat possible. I vaig fer una tàctica una mica conservadora, vaig començar una mica més fluix, acceptant que els competidors se n'anaven una mica, però a canvi d'això, la part final de la cursa vaig poder apretar una mica i vaig tenir la sort que es van enfonsar i alguns, i al final, menys el primer, que va quedar clarament destacat, vaig poder passar a la resta i quedar en segona posició.
Mascaró també destacava la seva vinculació amb Tamariu i Palafrugell, tot i ser originari de Barcelona.
Passo tots els estius i la major part dels caps de setmanes a Tamariu, de fet a Aigües de Lleida, i des de petit estiuejo allà, i és on, és el lloc del meu món, seria el meu lloc preferit en el món, no? I llavors tinc molta vinculació, clar, a Tamariu, a Aigües de Lleida, he crescut aquí, i tot i ser de Barcelona. La cosa és que m'he entrenat durant molt de temps pels camins de ronda i des de que corro, corro òbviament per allà, i també m'entrenava a la pista d'atletisme del Club Atlètic Palafrugell.
Així com va ser com va unir-se al Club Atlètic Palafrugell, on ha entrenat durant anys.
La cosa és que quan va ser el moment de pensar en federar-me, doncs la veritat l'únic club amb el que he tingut alguna relació és amb el Club Atlètic Palafrugell, i com són molt bona gent i a més em veien allà donant voltes a la pista, doncs m'ho van proposar ells, que realment els meus temps a les curses eren bons i que potser podia representar-los, i jo encantat de la vida, ha sigut una excusa per competir d'una forma oficial, que no ho havia fet mai, i de moment, pues, amb la meva estrena, pues, amb bon resultat, no? Cosa que també fa feliç. No?
El corredor també és cirurgià i oftalmòleg a l'Hospital de Bellvitge. Va començar a córrer fa 15 anys i ja ha completat algunes de les maratons més prestigioses del món, com les de Londres, Berlín, Nova York i Chicago. La seva millor marca la va aconseguir l'any passat a Chicago amb un temps de 2 hores i 34 minuts. Pel que fa al futur, el seu pròxim objectiu és la Marató de Barcelona, on espera millorar el seu temps.
Un tatuatge, cada cop que milloro la marca, em tatuo la marca a la cama. El 2009, la primera marató la faig el 2009. I si milloro, si no milloro, no les tatuo. Però si milloro, pues em faig una línia més amb l'any, la ciutat on ho he fet i el temps. I la primera és amb 3 hores 27 i la darrera és l'any passat.
Comencem la prèvia esportiva del cap de setmana. Comencem parlant del Bisbal Bàsquet, perquè dels 3 partits jugats, els bisbalencs han debutat a la segona federació amb força, aconseguint 2 victòries fora de casa. Ara volen assolir el seu primer triomf a casa, on aquesta setmana juguen contra el club Bàsquet Salou, on fa 2 setmanes van perdre el seu únic partit davant del Mallorca.
Sí, perquè l'equip va ser capaç de recuperar-se ràpidament d'aquella derrota contundent al Pavelló Vell contra el Mallorca. La setmana passada va guanyar amb solvència a la pista del Platges Mataró i ara espera, per fi, regalar un triomf a l'afició de la Bisbal. El Pavelló Vell serà ple, com sempre, per rebre un club bàsquet Salou que acumula una victòria i 2 derrotes.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós visita el camp del líder. El triomf de la setmana passada a casa contra el Sant Just per 2-0 ha donat moral als blau i grocs, que ja tenen 7 punts. Aquesta setmana visiten el camp del Vic, que amb 13 punts és el líder destacat de la categoria.
I és que l'estadi dels osonencs, l'Hipòlit Planàs, sempre és un feu molt complicat i els palamosins en són conscients. En les 5 jornades que portem de competició, el Vic ha guanyat 4 partits i n'ha empatat un. Malgrat això, i que els locals lideren la classificació, el Degà confia en arrencar algun punt amb l'empenta de la victòria de la setmana passada.
Doncs això és el que espera el Bisbal Bàsquet i el Palamós, que diríem que són els equips amb millor posició a casa nostra. Ara de seguida repassarem primera catalana, segona catalana, parlarem d'hoquei, parlarem dels equips de Girona i també parlarem del campionat de corfbol. Potser molts n'heu sentit a parlar d'aquest torneig, però jo crec que en sentireu a parlar els pròxims dies, perquè a partir d'aquest dilluns Calonge i Sant Antoni es convertirà en la seu del campionat d'Europa de corfbol. I de seguida parlarem amb la presidenta de la Federació Catalana d'aquest futbol, d'aquest esport. Fins ara. És la Billie Eilish, Birds of a Feather, amb qui arribem pràcticament a 8:45 del matí. Parlem de Korfball. I és que a partir de dilluns, Calonge i Sant Antoni es convertiran la seu del Campionat d'Europa de Korfball. Durant 6 dies, el pavelló Calongí acollirà les 8 millors seleccions nacionals d'Europa. I per parlar-ne, ens visita la presidenta de la Federació Catalana de Korfball, organitzadors, imagino, d'aquest campionat, la Kira Menent. Bon dia.
Bon dia.
Tot a punt?
Tot a punt. Encara estem treballant i posant els últims detalls i els últims preparatius, però jo crec que ho tenim pràcticament per començar ja.
El Korfball és un esport en equip que juga entre dos equips que busquen introduir la pilota dins d'una cistella de color groc. Equips mixtos, 4 homes i 4 dones, si no m'equivoco. Si dic alguna cosa malament, sí, digue-m'ho, eh? De moment tot bé?
Sí, tot bé.
Unes certes similituds amb el bàsquet, no? Potser. Però que sobretot potencia la cooperació, la no violència, etc.
Bueno, l'únic que podria semblar-se amb el bàsquet és que hi ha una cistella.
Ja.
Però en realitat és una cistella que està un metre més alta que la de bàsquet, no té taulell i està al mig del camp, pràcticament. No ben bé al mig, però diguéssim que se pot jugar al voltant de la cistella, per tant, és amb l'únic que s'assembla, ni amb les regles ni amb el funcionament. Val? El Korfball sí que es consisteix, evidentment, com en tots els esports d'equip, hi ha un objectiu final, que seria fer una cistella o marcar amb una porteria. En aquest cas és amb un corf, que és la cistella. Mm-hmm. Aquí les cistelles es diuen gols i totes les cistelles valen un punt, mm-hmm, sigui d'on sigui el lloc d'on se tire. I sí, i juguen dos nois i dos noies atacant i dos nois i dos noies de l'equip contrari defensant amb un quadre i a l'altre pues, al contrari. De manera que què és el que es diferencia dels altres esports? Doncs que els altres esports, quan tens la pilota, doncs pots avançar d'alguna manera o altra, i aquí no pots avançar de cap de les maneres amb la pilota a les mans. L'únic que pots fer és o tirar o passar amb un company, de manera que estàs obligat a jugar amb equip, perquè un sol no pot avançar fins a l'objectiu final, que és tirar una cistella, encistellar, diguéssim, no? Perquè si no passa la pilota, doncs no avança aquesta pilota cap endavant. Mm-hmm.
I una de les diferències que té el Korfball amb altres esports és que té una selecció catalana que se li permet jugar a campionats d'Europa, eh?
Sí, doncs perquè nosaltres a Catalunya tenim des de fa 20 anys ja la Federació Catalana muntada, reconeguda per la ICAF, de manera que estem reconeguts per ells i per lo tant no podem participar a nivell internacional, tant a campionats mundials com europeus, representant Catalunya. Uh-huh. Doncs perquè no existeix tampoc o no hi està muntada una federació espanyola i per tant no hi ha una selecció espanyola.
Ah, clar, si no hi ha una espanyola es permet una catalana.
Bueno, en tot cas nosaltres vam ser pioners, ens vam federar i per lo tant érem els únics que podíem representar Catalunya o la península ibèrica, diguéssim, però no com a... podem representar-lo com a país.
Per tant, bé, que sigui durant molts anys. Ara explicàvem, sí, fa unes setmanes es va anunciar això, que la Federació Internacional de Korfball doncs havia escollit Calonge i Sant Antoni com a seu d'aquest europeu de seleccions absolutes amb les 8 millors seleccions, que començarà dilluns que ve i durant tota la setmana. Com és que la Federació Internacional ha escollit Calonge i Sant Antoni per la celebració d'aquest europeu?
Bé, doncs hi havia diferents possibilitats, evidentment, plantegem diferents escenaris i suposo que ja sabeu i coneixeu que aquí a Girona teniu la Platja d'Aro, teniu ben a prop, i ens semblava que hi coneixíem la zona i ho vam parlar amb l'Ajuntament, va ser una de les opcions i ens vam posar tantes facilitats i ho vam trobar tan adient i les instal·lacions i tot, que bueno, vam tirar endavant, la Federació Internacional s'hi va estar d'acord i, bueno, i sol ha sigut qüestió d'anar muntant i d'anar organitzant-se per fer-ho. Mm-hmm. I així obrir també doncs, que pugui haver més clubs aquí a Girona. Mm-hmm.
Heu tingut gaire temps per preparar l'organització, perquè suposo que és una organització que necessita, a nivell logístic, necessita molta feina.
Doncs des que es va decidir la seu, pràcticament un any.
Val.
Sí. Mm-hmm. És un any, sí.
Mm-hmm. Les seleccions que participaran són en el grup A, corregeix-me també si m'equivoco, però els Països Baixos, Alemanya, Portugal i Hongria, i en el grup B, Bèlgica, Catalunya, República Txeca i Anglaterra.
Exacte.
De tots aquests, qui seria el favorit o la selecció favorita?
La favorit són els Països Baixos, perquè tenen una tradició de jugar a còrbol des de principis del segle XX, uh-huh. i per tant estan a dalt de tot i és molt difícil doncs competir amb ells, no? Després darrere d'ells estarien Bèlgica, i després dels altres sis estarien més o menys amb la mateix nivell. És a dir, que tots podem fer els millors resultats, uns millors que els altres, depenent una mica pues, també del joc i de com vagi una mica doncs, la preparació o senzillament a vegades el relleu, no? de nous membres de la selecció, etc.
Mm-hmm. Quin és l'estat de...
Països Baixos és molt difícil, perdó. Sí.
No, digues, que...
Sí. No, que deia que Països Baixos és està en un nivell que és molt difícil, doncs, però per estructura que tenen ells, per tipologia de jugadors, són jugadors molt alts, ja sabem que els països més nòrdics doncs, o del nord d'Europa són molt més alts, que no vol dir que tots hagin de ser alts, no? Però bueno, és una condició que també, doncs, vulguis que no, doncs, influeix.
Sí. Jo em considero alt, però aquest estiu vaig estar a Alemanya i vaig anar a un concert i vaig pensar,
hosti,
normalment allà els, o sigui, aquí els concerts sóc el més alt i ho veig perfecte, allà no veia res.
Exacte. Clar, sí, som i els més alls, nois i noies són molt alts. Perquè les noies són altíssimes, també.
Sí. Quin és l'estat de salut de la selecció catalana?
Doncs està en un estat de salut molt bo. Ja porten temps junts, n'hi ha alguns jugadors veterans, però també hi ha alguns que han pujat de categories inferiors, però jo crec que estan en un punt bastant bo. No dic òptim, perquè sempre se pot millorar, però jo crec que estem en un moment molt, molt dolç i molt maco i molt treballats, perquè ja porten temps entrenant junts, sí. Hi ha possibilitats de fer bons resultats.
Quins serien els equips més potents del país? D'on venen, bàsicament, els jugadors de la selecció catalana?
Bueno, com que això el juguem a Catalunya, doncs tenim tenim clubs a Girona i a Barcelona, a la província de Barcelona. Ara havíem tingut un equip a Lleida que al final no va poder persistir amb el temps, i teníem un altre a la zona del Garraf, que ara en lloc de Vilanova serà el de Roquetes, que va començar l'any passat, que es va fundar l'any passat, i jo crec que també pues, amb el temps se podran anar incorporant també a la selecció. Mm. Però bueno, estan representats molts, quasi bé, els clubs de la majoria de Catalunya, sí.
Em deies que un dels objectius també del campionat de l'europeu de la setmana que ve és també que cada vegada més gent conegui el corfbol i que puguin aparèixer nous equips. Què té el corfbol o què el diferencia? Ja no parlo de les regles del joc, sinó què el diferencia de la resta d'esports?
Mira, el corfbol, sobretot a l'àmbit educatiu, se coneix molt perquè és un joc que, al ser paritari, que és obligatori que el joc comporti que juguin nois i noies junts, sense haver rols d'una característica física ni alguna habilitat en concret per poder jugar, doncs s'ho fa molt a les classes d'educació física o les extraescolars de les escoles i després als instituts. El que passa que molta gent desconeix que aquest joc està federat, que hi ha una lliga i que no és sol el joc aquell que estan fent o la pràctica que fan a l'educació física, sinó que hi és un esport que es pot entrenar, que té una norma i un reglament molt més complex que el que aprenen a les escoles. I és una mica això, no? que puguin fer aquesta difusió, no? De que el corfbol no sol és aquell joc o aquell esport que juguen a l'escola, sinó que també ja existeix una lliga i que poden continuar. El que prova el corfbol i com a nivell competició s'enamora i és que t'enamores i estàs allà. Veus que és diferent, és completament diferent a tots els altres esports i tothom hi té cabuda perquè tothom té la possibilitat de jugar i de jugar bé i donar bons resultats sense tindre que destacar molt en alguna cosa. No hi ha pitxitxis, no hi ha... A més, sempre hi ha l'especialista, doncs, que potser doncs, és més bon tirador o és molt més ràpid, no? Però diguéssim que com tots tenen el mateix paper, doncs te sents part d'un equip i això és el que al final doncs, me sembla que és el que enamora, no? Uh-huh. No sé si m'he pogut explicar bé.
Sí, sí, i després m'ha quedat també l'atenció això, que siguin equips mixtes, que no hi hagi separació sí. entre homes i dones.
Bueno, nosaltres som moderns des que va néixer aquest esport, aquest uh-huh. esport va néixer al 1900 a Holanda, als Països Baixos, i ja va néixer ja com a esport mix. Per tant, la feina ja està feta, no hem d'aspirar uh-huh. a que les noies se sentin més integrades o fomentar l'esport femení, sinó és al revés. Ja el mateix esport ho comporta i, per tant, necessitem sempre, diríem, necessitem tants nois com noies. No hem d'anar a buscar especialment ni noies ni especialment nois. Senzillament, doncs els equips són mixtes. Uh-huh. És així. No hi ha córbol masculí ni córbol femení.
La Kira Mirén és la presidenta de la Federació Catalana de Corfbol. Ens ha acompanyat avui per parlar del Campionat d'Europa que acollirà Calonge i Sant Antoni durant la setmana que ve, de dilluns a dissabte. Que vagi molt bé, molta sort a l'organització, molta sort també a la selecció catalana i ho anirem seguint.
Molt bé, moltes gràcies. Esteu tots convidats, Esteu tots convidats al primer partit, que se jugarà el dilluns a les 19:45 al pavelló Adel Marchal de Calonge i Sant Antoni.
Molt bé.
Que s'esperem allà.
Apuntadíssim. Gràcies.
El primer partit de Catalunya,
Molt bé. Perfecte.
Vinga.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a tothom,
Adéu,
merci.
Bon dia.
Gràcies. Adéu. Bon dia.
I continuem amb el repàs de què espera aquest cap de setmana als equips de casa nostra. Parlàvem abans del Bisbal Bàsquet del Palamós. Doncs bé, a primera catalana, el Torroella es desplaça al camp del Castellà. Els torroellencs, que la setmana passada van empatar a una casa contra el Torelló, visiten el camp de l'equip vallesà amb la intenció de sumar i millorar la seva setena posició actual.
El Torroella porta uns números fins ara força bons. Ja són 7 els punts que suma en el seu primer any a la categoria i ocupa una meritòria setena posició. Aquesta setmana visita el camp d'un Castellà que en té un menys 6 i que no serà un rival fàcil amb l'afegit de jugar a casa.
I pel que fa a segona catalana, aquesta setmana el Palafrugell visitarà el camp del Fornells, mentre que el Begur rebrà a casa el Porqueres i el Calonge el Vilablareig. El Palafrugell, que per fi va aconseguir sumar la setmana passada gràcies a un empat contra el Bosc de Tosca, vol continuar amb la millora. I per la seva banda, el Begur, que és sisè, rebrà un Porqueres que té un punt menys. El Calonge, que és tercer per la cua, vol esmenar la seva situació classificatòria amb la visita del Vilablareig.
No ho tindrà fàcil el Palafrugell al camp d'un Fornells que és tercer. El Begur, en canvi, comptarà amb l'avantatge de jugar com a local davant del Porqueres i podria millorar la seva sisena plaça actual. I el Calonge rebrà el Vilablareix amb la intenció d'aconseguir 3 punts molt necessaris per abandonar la part baixa.
En hoquei patins, el Palafrugell visita el Taradell en la segona jornada de l'Hockey Lliga. Hoquei Lliga Plata. Els blanquinegres van debutar la setmana passada amb una convincent victòria per 4-2 davant del Lloret i volen donar continuïtat a aquest bon inici de Lliga.
En la primera jornada no hi va haver cap empat i, per tant, hi ha un grup d'equips amb 3 punts, entre els quals els palafrugellencs, i un grup que no ha sumat punts encara. El Taradell és dels que va perdre i que, per tant, té 0 punts. El club hoquei Palafrugell haurà de sortir molt concentrat, doncs, a la pista d'un equip que voldrà estrenar el seu compte de punts a la classificació.
I pel que fa als equips de Girona, el Girona de futbol viatja a les Illes Canàries.
El conjunt insular, que comparteix la cua de la classificació amb el València, va canviar la seva dinàmica precisament aquest dilluns passat, imposant-se a Mestalla. Per tant, caldrà que el Girona no badi davant d'un equip amb il·lusió renovada després del 2-3 obtingut al camp del València.
I el bàsquet Girona necessita una millora urgent i ara aquest partit contra el Camp Múrcia és clau.
Només un triomf contra el Baxi Manresa i 3 derrotes fan que els gironins estiguin a la cua de la classificació de l'ACB. Els murcians es troben a mitja taula amb 2 partits guanyats i 2 de perduts. L'UQAM sempre és un rival incòmode, però cal aprofitar el factor camp per endur-se la victòria.
I l'Uni Girona, que comparteix liderat en perfumeries Avenida i València, rep l'Araski.
Les contrincants d'aquesta setmana, l'Araski, porten una victòria i 2 derrotes i ocupen la posició número 11 a la Lliga Femenina. bona oportunitat perquè l'Uni segueixi creixent en aquest inici de temporada tan positiu.
Aquest cap de setmana arriben les pluges, dissabte passat per aigua i diumenge amb més variabilitat i pluja probable a partir de la tarda. Aquest divendres, però, no plourà fins ben entrada la nit. Els núvols aniran guanyant terreny al llarg del dia, amb unes temperatures que variaran poc. A la mar, vent de garbí aquest divendres i tràngol d'aquesta direcció a la mar.
Gràcies, Isaac Vila. Tornem dilluns a les 8 del matí al Supermatí. Que vagi bé.